Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Avui que em preguntin el mateix.
Jo sempre insisteixo en el mateix. Jo no tinc res en contra de les seleccions. No tinc res en contra de les seleccions.
No, és de la competició,
sempre,
sí,
Sempre sí, que els clubs, estiguin sempre per sobre. Els clubs sempre per sobre. Els jugadors són dels clubs. Qui paga el pato, per utilitzar així un terme col·loquial, qui paga el pato d'una lesió, d'alguna incidència amb un jugador, amb una selecció, sempre és el club, i al final és el club el que ha de respondre sempre davant de la seva afició, davant del seu accionariat, en cas de que sigui societat anònima, és el club sempre el que ha de respondre de possibles conseqüències de les incidències que pugui tenir un jugador amb la selecció.
Així com hi ha gent, Toni Germán, amics jugadors, hi ha gent, per exemple, que no li agrada els partits de selecció, pels motius que sigui, em sembla molt bé, però hi ha molta gent, que possiblement sigui la majoria, que no és que no li agradin els partits de seleccions, sinó que els hi entren a contradesig perquè els agrada tant els partits de club, que no és que els hi molesti que hi hagi partits de selecció, ara no, el que els hi molesta és que no hi hagi partits de clubs, eh? Vull dir, això queda clar també. Germán, què t'ha deixat aquesta data FIFA en aquest moment?
Bueno, yo sí que sigo algún partido, es cierto que creo que son demasiados partidos, y a mí me gusta más este formato que no los amistosos, porque al final se juegan casi los mismos partidos, un poco más, pero es un formato donde compiten, ¿no? Donde podemos ver un Italia-Francia, donde podemos ver un Portugal-Croacia, donde podemos ver, no sé, hay partidos. Es cierto que el 80% de los partidos no te aportan mucho, pero hay un 20% que cuando no hay liga y no hay Champions o no hay UEFA, pues
te entran bien, ¿no?
Te entran bien y los puedes ver y puedes disfrutar de un rato agradable viendo jugadores que defienden a su país, que yo creo que todos van ilusionados. Nosotros decimos como tertulianos que no nos gusta desde el punto de vista del espectador, pero yo te aseguro que a todos los jugadores ir con su selección les motiva y le da igual la etiqueta que le pongas, porque es algo que ellos, desde que son futbolistas, ya te digo yo por la experiencia, quieren jugar en la selección. Y para ellos aporta un valor añadido, que eso es lo que no estamos viendo del jugador. Por eso los jugadores que no se borran, que ahora están empezando a borrarse entre comillas, ¿no? Les decimos, ¿por qué no un jugador sobre la selección? Porque él desde que nace siendo jugador, desde que empieza a ser jugador, quiere jugar con la selección. Y no se va a borrar. Ya hemos visto casos, ¿no? Como está ahorrando un seleccionador a su máxima estrella, que es Mbappé, que lo está haciendo para hacerle un favor, y no sé si le está haciendo un favor o un flaco favor, porque realmente Mbappé está siendo señalado, ¿no? Pero sí que me ponen estos partidos. Yo, por ejemplo, hoy, el partido de Suiza, que la última vez que perdió España en 2023, creo que fue en septiembre, o 2022, fue contra Suiza. Pues hoy es un partido que, bueno, que Suiza le ha ganado dos veces a España, una vez aquí en Zaragoza y otra vez en el Mundial que ganó en 2010.
Sudáfrica 2010, el primer partido. Pero las cosas no son como empiezan,
no,
sino como acaban.
Y sí que es cierto que como estamos acostumbrados a ver partidos del clásico Atlético Madrid, estamos viendo una Champions que nos está regalando partidos interesantes en las primeras jornadas, claro, cuando te vas a la Nations League, piensas, el valor que me aporta es inferior a lo que yo estoy viendo cada semana, ¿no? Pero yo, insisto, es un formato que me gusta más que el de los amistosos, porque un amistoso sí que es cierto que no lo sigue casi nadie, y yo el primero. Pero algo, una competición que te da algo, que te da un trofeo, que sea menor, mayor o medio, da igual, pero estás compitiendo por algo, ¿no? Y entonces se compite. Y ahí podemos ver, yo por ejemplo me fijo mucho en jugadores, que cómo juegan en sus clubes y cómo juegan las selecciones. Porque ver la evolución que han tenido, y ves cómo lo demuestra la selección. Y hablamos del caso, por ejemplo, es un caso peculiar, ¿no? Que es Rafinha, que ya se están planteando en Brasil, que el 10 de Brasil es Rafinha.
No, no.
Y Elian Durán.
Ya lo tienes.
Ya
sí,
juega,
sí,
ya
sí,
juega.
No,
quiero decir, vale.
Se lo plantean en
que
el
llevar sentido. En la sí, sí. Verde amarela el 10.
Exacto.
Cuidado, ¿eh?
Por eso lo digo. Pues eso para mí es algo bonito, es algo que el jugador disfruta, es algo que el jugador quiere. Y muy a pesar de todos los espectadores...
¿Sabes cómo lo celebró, no? ¿Lo has visto?
No, no lo vi. He visto el gol, pero no vi.
Ah, bueno. No. Jugando muy bien y sí, aparte sí. De jugar muy bien con un golazo de falta
de
espectacular.
Falta, sí.
¿Eh?
Sí, no le falta. Pensaba que decías que había hecho alguna celebración.
No. Vale. Bueno, sí, ¿cómo agradeció en cualquier caso el dorsal número 10, de Pelé?
Y al lado opuesto tenemos a Vinicius, que no quiero hablar de Vinicius, pero totalmente opuesto. Lo que sí que digo es que esto a mí me gusta. Me gusta como Rafinha, he cogido confianza, me ha ponido la autoestima muy alta, llega a la selección, hace importante también un poquito más al Barça, porque a través de Rafinha veamos, van a ver al Barça. Como Dani Olmo, hay una inclusión en la selección que la ha hecho... O sea, si Dani Olmo no estuviera en el Barça, hoy día Dani Olmo sería un banquillo de la selección. Hacerlo jugar bien en el Barça evoluciona en su selección. Y esto a mí me gusta, personalmente me gusta. Sí. Y aunque sea un detallito en un partido... Pues para mí, que soy muy futbolero, pues ya me sirve, ¿no?
No, sí, para la hora de ver el futbol és indiscutible, sí. No? A mi, per exemple, ara que parlàveu de Brasil, precisament aquests partits, que no és que els vegi, no és que els vegi perquè a més els fan a deshora o més o menys a deshora, a lo millor veig algun tros i tal, però sí que m'interessa més, perquè és la classificació per al Mundial, per al proper Mundial d'Estats Units, Mèxic, Canadà. Però... també això ha perdut valor, també això perquè aquest grup del grup sud-americà de la classificació mundial el conformen 10 seleccions, com sempre, lligueta, 18 jornades, tots contra tots, i això sempre ha estat així. Què passa? Que abans anaven els 3 primers i el quart anava amb una repesca contra el classificat del grup d'Oceania, no? Què passa? Ara no són 4, són 6 els que van directes. I el 6 més 1 de repesca són 7, només 3 queden fora. És a dir, ha perdut sí. Emoció.
Bé, això és perquè han pujat de número la fase final.
Perquè ara n'hi haurà 48 equips. Però em refereixo que el fet de jugar
de la
Conmebol, classificació...
De la CONCACAF, d'aquí han de sortir més.
Jo sé que avui o demà, no estic segur, n'hi ha un Colòmbia-Equador i jo estic patint per Luis Díaz. Sí. Evidentment, igual que ahir estava veient el França, a l'Itàlia-França, i jo estava mirant a Konaté, dic, sobretot aquest tio, que no es faci mal.
Que
no es faci mal ningú, ojo, eh? No es faci mal ningú, però clar, és allò de veure els teus jugadors, dius, ostres...
De tota manera, t'entenem, per exemple, quan dius que d'una lligueta de 10, d'un grup de 10, 6 seran els que aniran directament, sí, i un 7è, possiblement.
Possiblement.
O sigui, que només quedaria després d'un munt de partits brutal,
Queden 3 fora.
Queden 3 fora, sí, només. Jo t'entenc el que dius. Sí. A mi el que em marca el grau, i em sembla que l'altre dia ho explicava, aquí per antena a la nostra audiència també, el que em marca el grau de si he de veure o no he de veure aquests partits de seleccions, m'ho ha marcat sempre, no sé si érem tu, a mi em sembla que érem tu la setmana passada que ho comentàvem aquí, o t'ho comentava jo, el grau d'activació del futbolista, el grau d'intensitat, el grau d'actitud del futbolista. O sigui, jo, per exemple, ara recordo, no?, una mica fent retrospectiva, recordo el grau d'intensitat i de voluntat i d'implicació i d'actitud que li veia als futbolistes jugant aquells partits amistosos, i els que els hi veig als futbolistes ara jugant, encara que sigui un campionat menor, un trofeu menor, com és la Nations, ei, hi veig que hi van, i que posen el peu, i que lluiten les pilotes dividides, i que volen la victòria. O sigui, això, malgrat ells en aquell moment tinguin al cap que allò no és ni un Mundial, ni una Eurocopa, ni una Copa Amèrica, entenen que, caram, que és una competició, no? I van, no? I a mi, per exemple, quan veus a 22 tios treballant en benefici d'una possible victòria, escolta'm, això ja... Ja em convida a veure el partit, Toni.
Però que vull dir que jo a les eleccions que no n'hi hagi aquest pensa, no, és que aquest tio no vol... No, clar. I a veure, perquè a més jo us puc assegurar que aquí podríem fer una tertúlia de les hores que el Fèlix digués o disposés sobre la història dels Mundials i no pararíem. És a dir, t'estaria parlant del Mundial del 66, que és el primer Mundial que jo veig que és el que em desperta a mi una mica la meva passió per al futbol neix amb el Mundial del 66, sí, sí. En realitat, la meva... La meva
bueno, és que el Germán és el que creó la biblioteca i la enciclopèdia Cotado, eh? O sea, pero... podria hablar de tots els mundiales.
No, però sí, és veritat. O sigui, va començar amb les eleccions i jo les fases finals, vamos, és fantàstic, no? I podríem parlar aquí, és a dir, que no és res en contra de les eleccions, sinó de que vinga partits i vinga partits i vinga, i tallar la competició nacional i el risc aquest
del que parlo. De tota manera, sempre. Hem de dir, afortunadament per al Toni, amics oïdors, doncs aquí ni afortunat ni desfortat o desafortunat en aquest cas pel Germán i per mi, i entenc que per vostès doncs dependrà de qui ens escolti en aquest moment i quines siguin les seves prioritats, preferències o predileccions, no? Però això s'acaba ara.
Sí,
això s'acaba ara
fins al març.
I no torna fins al març. Sí. O sigui, és a dir, que el que resta de novembre, el que és el desembre, el gener, el febrer i un tros del març, no tindrem cap més data FIFA. Per tant, vol dir que connectem ja aquest cap de setmana amb els partits de Lliga, sí. De les diferents lligues que hi ha a Europa, per exemple, i la setmana vinent, ja dimarts i dimecres tenim Champions, dijous tenim Europa League i Conference League i tal, o sigui, ja torna una mica més al que seria la normalitat que el Toni vol.
Totalmente.
Yo eso es así porque lo quiere Tony, ya está.
No, pero yo prefiero ver una competición que amistosos.
Sí,
no,
claro.
Porque amistosos
es como los jugadores pisan de talón, no corren,
claro.
Flenan mucho,
tria,
no hay entrada.
¿Cuántas veces se corre de talón o de tacón?
Ya sabes tú lo que quieres decir.
Para no llegar a la pelota dividida y tener que meter la pierna ahí.
Cuando ves a un jugador corriendo de talón, apoyando el talón, ya sabes que no quiere llegar al balón. Ya lo sabes. Entonces, en un amistoso pierde todo.
Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, ¿no? O a veces que saltas, por ejemplo, a ese balón alto y tal, y que igual ya lo desestimas, sí. No sea que te den ahí un codazo o alguna cosa así, ¿no?
Cada vegada es pitjor, ¿eh? Cada vegada es pitjor. A vegades les conseqüències que pateixes perquè l'altre va i tu no vas són pitjors.
Sí, no, moltíssimes vegades, però aquest que, per exemple, corre de taló, no fent taló puntera, que es té menys velocitat, és per no arribar ja, sí, per no arribar. Sí, sí. No és que arribi just, és per no llegar, ja, que està
no
clar.
No llega el balón dividido y así evito el enfrentamiento. Y bueno, sí que es cierto que a los árbitros no le protesta nadie en un amistoso.
No, claro.
Es algo que...
Es otra
bueno,
historia.
Que no hay la tensión, no hay... La gente no hay el esfuerzo del jugador, sí. Que es lo bonito.
No hay tensión competitiva, y no. Eso lo ves en los chavales que llegan por primera vez a la selección y tal, que lo dan todo.
Sí, lo dan todo, ¿no?
Y los veteranos les dicen, ¡ey!
Afloja
un poco, chaval, que nos estás dejando mal, ¿eh? Sí. Que tú ya estás aquí, ya te han convocado, no es necesario que hagas el partido de tu vida, porque si tú corres 3 kilómetros más que nosotros a lo largo del partido, chavales, que nos dejas mal. O sea, que relájate, ¿eh? Take it easy. Molt bé. Més coses. Què esperem d'aquest cap de setmana que s'avaïna, Toni?
El Barça té un partit important, no?
Home, és que el Barça va a casa teva.
Home, va a Balaïdos, Curiosa trajectòria, la del Celta. Molt curiosa trajectòria. El Celta és, enguany, en aquest moment, el Celta és el quart equip més golejador, després del Barça, del Madrid i del Villarreal, i és el cinquè equip més golejat.
Sí.
O sigui, això vol dir que ve en atac, però la defensa, jo sempre em queixo, sí. Jo, com sabeu, això sí que ho sabeu de sempre, jo baso el meu concepte futbolístic des de la defensa, jo estic molt tranquil si el meu equip no li marca en cap gol, a partir d'aquí ja veurem si marquem o no, però bueno, això és una filosofia particular, eh? És a dir, jo el que vull és que el meu equip tingui una defensa total i absolutament fiable. I el Celta no la té, Això li pot fer mal al Barça a l'hora d'aquesta defensa adelantada i de gent per allà ràpida. Dubíquer no juga sempre, però sí Iago Aspas, que és un especialista de més a més en llançar pilotes i tal, però la part de darrere del Celta és tremenda. És a dir, és un equip que... I és el cinquè... més golejat, empatat juntament a gols amb altres tres equips, és a dir, que no és el cinquè allò que n'hi hagi quatre que li han marcat més, sinó que n'hi ha tres que li han marcat els mateixos, vull dir que la veritat és que és molt poc fiable en aquest aspecte, però bueno, un partit molt interessant, un Celta-Barça sempre és un, per mi és un partit especial, evidentment.
Sí, a ver, el Celta sempre ha sido un equipo muy ofensivo que le ha jugado malas pasadas el abrirse tanto, claro. Y cuando juega contra los grandes lo hace. Y bueno, su entrenador Claudio Giraldez hace un poco más de hincapié en la defensa, pero es cierto que adelanta líneas, que va en bloque medio, no es bloque bajo. Bueno, el otro día contra el Betis, mira, el Betis le empató en el descuento.
Sí,
fue un partido divertido. El Celta, siempre que juega, para mí es un partido divertido. A mí ver a Iago Aspas lo pondría hasta cuando se retire, porque
sí, porque, ya sé que tú eres bueno.
Sí, es un jugador espectacular, que le da mucho al equipo, que hace un partido cambie totalmente, y parece que bueno, que ha encontrado en el Celta pues su casa, ¿no? Porque lo hemos visto jugando en otras ligas y no ha sido el mismo, ¿no? Porque el ámbito que le rodeaba, pues él necesita otro tipo de ámbito, ¿no? Y ahí se ha criado, ha crecido y se siente importante, ¿no? Se siente muy importante. Para mí, Iago Aspas, verlo jugar y verlo contra el Barça, pues, bueno, va a hacer un partidazo. Siempre un Celta-Barça a mí me ha gustado mucho. Ya te digo, y Claudio Giraldo...
Plaza difícil para el Barça en muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, 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 totalmente, ¿eh? Y además, el Celta es un club friendly, ¿no? Como digo yo, es un club amigable. Para mí siempre ha sido un club que ha jugado a fútbol, que se ha dedicado a jugar a fútbol.
El evento de ventas Black Friday de Toyota termina pronto. Obtén 2.000 de reembolso en la Tundra y Tundra Hybrid o arrienda una Tacoma 4x4 por solo 269 al mes. Toyota, vayamos juntos. Haz clic en el banner o visita toyota.com para más información.
¡Vamos, papás, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
The best chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
I que no ha hecho mucho ruido, pero siempre ha estado ahí de manera ofensiva,
com
decía, ¿no? I a
més amb el Celta molt agraïts, perquè sí. el partit de l'última jornada de la temporada passada va ser un Celta-Barça balaïdos, sí. Que el Celta encara estava, depenent d'altres resultats, si perdia, podia inclús baixar, eh? Però no, el Celta va guanyar 2-1, el Barça no va oposar massa resistència, i bueno, això, pues, fantàstic.
Estava de baixada, el Barça.
Jo...
Sí, ja de caiguda.
El Celta sempre... Això que dius, Germán, és una opinió molt generalitzada en quant al Celta, eh? Bueno, jo estic dient, perdó, la passada temporada va ser l'anterior, eh?
No va ser la
23-24, sinó la 22-23.
Una temporada que el Barça va guanyar la Lliga.
Sí, exacte.
I que el rendiment ja la tenia fet i estava de baixada.
Sí, el que dius tu és que el Celta és molt divertit. A mi això m'ho diu un mes, molt. Ui, el Celta. Tu de quin equip?
Soc
del Liverpool, però d'aquí de la Lliga Espanyola, el Celta, i si estigués al Deportivo, també al Deportivo, i el Racing de Ferrol també, vull dir, però és molt divertit, i jo sempre, la meva resposta és la mateixa, ja m'agradaria a mi que fos menys divertit, eh, i que fos més consistent amb alguna de les seves línies, perquè clar...
Jo me referia, m'hacia hincapié...
No, si el veus de manera neutral...
Futbolísticament, eh?
Sí, per suposar.
Futbolísticament.
Ja
sabes que quan juega el Celta va passar algo, o sea, que és ofensivo, que van a haver goles, que és verdad, que esto le jugaban las pasadas, que al final de liga este fuelle se le va agotando, ¿no? Y yo creo que es cuando Iago Aspas empieza a agotarse, el Celta empieza a bajar posiciones y siempre se acaba salvando... por los pelos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ahí sale Diego Aspas, mete su bolito y venga, vámonos, que seguimos en primera. Y esto le hace ser un club amigable, le hace... porque no ha habido, no sé, no hay un contronazo. El Barça, yo creo que el Barça-Celta son partidos espectaculares, muy ofensivos.
Y está bien que da un equip T o un equip de qui sigui, diguin que és divertit.
No, està molt evidentment, bé. Evidentment.
Per exemple, d'un equip que sigui divertit, amb la disciplina esportiva que sigui, sempre la gent té unes expectatives de dir a veure què passa avui.
Evidentment.
Perquè és un equip divertit, o sigui, a veure què nos ofrece avui,
sí,
no? Ja està, no? Que hi ha altres equips, per exemple, i no fa falta dir noms, que saps perfectament el que el tedio que va generar, no? Lo que te puedes esperar i tal, i que te va ofrecer poco más. En cambio, d'un equip divertit, dices, hombre, oi, a veure, igual les entra el partido i no, i esto és...
Iago Aspas, jo, per mi és el futbolista més embeixat per part meva, no? Iago Aspas, perquè ha jugat sempre al Celta, menys 2 anys,
sí.
Un al Liverpool, i jo deia, hòstia, aquest tio ha jugat al Celta i al Liverpool, tu no vegis, que quina meravella, no? I l'altre, que el Liverpool el va cedir al Sevilla,
sí.
Però, o sigui, ha estat 2 anys fora de Vigo. Però ni amb el Liverpool ni amb el Sevilla no va tenir cap.
No ens clavem en aquest moment, si m'ho permeteu, amb el Iago Aspas, perquè ja ha sigut protagonista en la nostra tertúlia no fa massa força temps, no? Anem al partit del Leganés-Real Madrid, com el veieu, que és un partit el diumenge, i encara tinc un altre partit que us volia comentar, però aquest Leganés-Real Madrid, com el veieu?
A veure si Aller s'estrena, no? Aquell, el davanter Costa Marfileny que ha vingut, que va venir amb tantes expectatives, no? Va arribar a Leganés i bueno, de moment no s'ha estrenat, però bueno, jo, el partit és allò de pagaran los platos rotos, no? És a dir, jo
aquests
crec que
ja,
és una mica...
Els plats trencats, d'alguna manera, ja els va pagar el Club Atlético
Osasuna. Sí, els va pagar
Osasuna,
però bueno, però encara
no. I el Leganés
no, sí.
És aquell que d'alguna manera, com precisament no l'esperes, pot fer mal, eh?
És un equip incòmode.
Són aquells partits i aquells llocs o aquelles places allà on es guanyen les lligues, eh?
Aquests són desagradables, no són divertits.
No, aquests no són divertits, no, la veritat.
Bueno, el Leganés viene de ganar la Sevilla, ¿no? O sea... Sorprendentemente, García Pimienta perdió el campo Leganés. Bueno, sorprendentemente, quiero decir, el Sevilla sabemos que está de capa caída, ¿no? Y el Leganés ganó, viene de ganar, viene motivado. Es cierto que no le da para. Creo que es en el Bernabéu, ¿no? Juegan en el Bernabéu.
No, juegan en Butarque.
Sí.
Juegan en Butarque.
No le da. Yo creo que el Madrid va a ser el claro favorito y va a pagar platos rotos, creo yo. Pienso igual.
Per mi és molt clar favorit el Madrid.
Sí.
Molt bé, hi ha un altre partit que es juga a Montilivi, Girona-Espanyol, eh? I es juga precisament el dissabte també, com el partit del Barça. El Barça juga a les 9, el Girona i l'Espanyol juguen a 7:15.
Bueno, es un partido... Bueno, vamos a ver Girona cómo está, ¿no? Porque está dando una de cal y una de arena, están intentando volver a lo que eran, ¿no? Le faltan muchos jugadores. Mitchell está intentando... sacar de dentro lo que tiene, está intentando motivar a jugadores. Bueno, parece que está volviendo a jugar bien y el Español llega necesitado. Evidentemente, el Español llega muy necesitado. El Español tiene que ir allí a ganar, tiene que ir a hacer un buen partido. Últimamente no está haciendo buenos partidos, la verdad. Y el Girona yo lo veo favorito en este caso porque lo veo más equipo, ¿no? Lo veo un equipo más formado, con una base más fuerte que el Español. Y jugando en casa, el Girona se hace muy fuerte y Mitchell sabe muy bien focalizar la energía del equipo en casa. Y al Español le cuesta llegar a puerta, sobre todo fuera, ¿no? Cuando va fuera. En casa un poquito más, pero no está siendo una buena temporada el Español, están poco a poco. Y Manolo está haciendo un trabajo, vamos, inmejorable, porque yo creo que con lo que tiene, bastante está haciendo. Y desde aquí lanzo una lanza a favor de entrenadores desconocidos, ¿no? Que vienen de abajo, que como bien sabéis yo soy entrenador, bueno, nacional, y lanzo esa lanza, ¿no? Para que se dé la oportunidad, como a Manolo, que puedan demostrar que pueden estar en primera división. Lo único es que yo creo que le falta herramientas en cuanto a jugadores, ¿no? Le falta fondo de armario.
I tras el gremialismo de Germán, Toni...
No, l'Espanyol és un equip que, com bé diu el Germán, pateix, està patint molt, sobretot la línia d'atac, és a dir, l'Espanyol adoleix de falta de davanters de qualitat més enllà de Puado o de Jofre, que no sempre juga en punta i tal, que evidentment juga molt en banda, però l'Espanyol realment està falt de davanters que realment marquin una mica de diferència, no? Els Bailiz, els Cardona, els Kedira, tots aquests que han arribat, de moment no han demostrat res. Ha tingut èpoques durant la temporada millors que l'actual, o sigui, malgrat que la segona part contra el Barça va ser força bona, després no va poder jugar contra el València, lògicament. Sí. I en quant al Girona, jo crec que el Girona és una temporada rara, vull dir, és una temporada... Jo crec que se li està fent bola la Champions, i jo crec que està desaprofitant una gran i única oportunitat per realment festejar, per realment commemorar, vull dir, celebrar la seva participació en un torneig amb el que segurament no tornarà a jugar, o com a mínim no tornarà a jugar durant diverses temporades, no? Perquè és molt difícil que el Girona torni a jugar a la Champions. I no l'està gaudint com mereix gaudir.
De tota manera, t'he de dir una cosa, Toni, en benefici de que tinguis aquesta informació que tinc jo, i la tingui també la nostra audiència, que des de Girona a mi em diuen que és molt difícil i molt complicat anar una mica amb el cap alt, anar a buscar els partits, anar a fer el que més o menys faries si no visquessis la situació que vius. I la situació que vius són 9 lesionats que passen a 10, que després baixen a 8, que de 8 tornen a passar a 10. Clar, vull dir, si estem parlant d'una plantilla de 20 i pocs, a partir d'aquí, si tens 10, i aquests 10 s'han lesionat jugant a futbol, el que vol dir que aquests 10 eren titulars del míster actual. És a dir, que sí, els 10 són 10 titulars. O sigui, no és que hi hagin 4 titulars lesionats i hi hagin 5 suplents. No, no. Sí, s'han lesionat perquè han jugat i perquè els han lesionat.
I afegit amb això la gent important que va marxar la temporada passada, començant ja per Savinho, i encara que només parlessin de Savinho, imagineu-vos.
I els nous, que poden ser molt bons, però que encara els hi falta
adaptació. Que encara els
adaptació.
Hi falta, lògicament, adaptar-se, i alguns d'ells que també s'han lesionat. És a dir, que no, molt mala sort, el Girona per la Lliga va fent, espero que no tingui cap tipus de complicació, però és una llàstima no poder gaudir aquesta oportunitat única que té el Girona aquest any de gaudir.
No, ja ho disfruten, en la mesura del possible ja ho disfruten, no? El que passa que, clar, no han tingut els resultats que voldrien.
No ho dic per resultats, dic, per exemple, aquell primer partit contra el Feyenoord, amb la grada semibuïda per al tema de les vendes d'entrades, dels drets de la FIFA, de la UEFA, perdó, per tenir, o sigui, aquell aspecte d'aquell camp, aquell dia, el Montilivi, el dia del Feyenoord, ja no dic altres, però el dia del Feyenoord, el dia de l'estrena, allò havia de ser, bueno.
Diríem que no hi ha hagut ben a favor. Ara m'has de permetre una cosa, Germán, ara parlarem d'un equip menor, no d'una competició menor, però de tant en tant s'hi ha de parlar, no? El Liverpool, que visita el Southampton. És broma, Toni. Escolta'm, no. Líders a la Premier, a una gran lliga, possiblement la millor lliga o la millor... No sé si tu entens que és la millor, la Premier, o no.
Per mi, indiscutiblement.
Indiscutiblement.
Però és una opinió, eh?
Vull no, dir que no, ja vull... està clar. Tu dius l'opinió que tens, està clar. Però que per molta gent, doncs, igual la Lliga Espanyola en algun moment determinat ha estat una mica igualat amb la Premier, però em sembla que per diferents motius la Premier encara ens treu avantatge, no? I el Liverpool és el líder i en aquest cas té una visita que en principi és salvable, no?
El Liverpool és el líder, és un líder, com ja hem parlat altra vegada, sorpresivament, i aquest cap de setmana, diumenge, va a camp del Saints, del Southampton, que és el QE, precisament.
A les 3 de la tarda.
3 de la tarda, efectivament, i aquests són els partits que a mi, precisament, em fan por. Ja. Em fan por, perquè coneixent el Liverpool, espero que Arne Slot estigui sobreavisat, perquè va passar moltes dificultats, per exemple, per guanyar a Selhurst Park, per guanyar-li al Crystal Palace, va ser terrible, va ser un partit horrorós, i vull dir, quan surt el Liverpool, malgrat que està imbatut fora de casa, i perquè l'únic partit que ha perdut l'ha perdut Anfield contra el Nottingham, però sí que és cert que de vegades dona la impressió de que es confia. I aquest és un partit que a mi particularment em fa molta por, no? O sigui, ja saps que si vas a jugar contra l'Arsenal, contra el United, contra equips, encara que sigui per nom, ja vas preavisat. Però el Southampton em fa por. I jo estic molt expectant i, si em permets, fora del que és l'àmbit Liverpool, que estic absolutament satisfet, no? Expectatives Rubén Amorim, tinc moltes expectatives en Rubén Amorim, no perquè
ja
sigui
del
United,
en aquest cas hem de dir, per la gent que no... Molt bé, doncs dit això, Sabaïna, amics oïdors, perquè el temps passa molt de pressa, i Sabaïna Anfield, un partit espectacular que serà Liverpool-Real Madrid, Liverpool-Real Madrid.
Sí, bueno, yo quería comentar que Liverpool ante Aston Villa fue un paseo, dio un baño, y esto, cuando jugó Liverpool, ya ves que está por encima, tiene un nivel, Aston Villa de Emery, súper complejo, súper complicado, sí. Y cuando salva así este partido es, vamos.
Molt bé, amics, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns ha acabat. Toni, moltíssimes gràcies.
Germán,
moltíssimes gràcies i moltes felicitats, doncs, per el teu detall de recolzar, en aquest cas, a la gent més necessitada en aquest moment per la destrossa de la Dana, que és la gent de València i de tota la província. Torneu un altre dia i seguim parlant, Toni, Germán?
Val.
Bé, amics, i posem punt final aquest primer programa d'aquesta setmana, avui 8 de novembre 2024. Tornem demà, dia 19, com un clau aquí a les 11 en punt, al 89.1 de la freqüència modulada, fins a les hores endavant amb el dilluns, que ja pràcticament li tenim el peu al coll. Això ja està més o menys quasi dat i beneït. Adéu-siau, fins demà, gràcies, bon dia.
Directe Marca Catalunya, repartint joc, dirigit i presentat per Fèlix Monclús. Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es para prevenirlo. He visto en la tele que habéis sacado una nueva alarma con cerradura inteligente y me gustaría ponérmela en mi piso.
Perfecto, porque nuestra alarma es muy recomendable instalarla en pisos, ya que refuerza la puerta, que es por donde se produce la mayoría de las intrusiones.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-130-900.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mamá, que ya para su papá.
¡Vamos, papás, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
The best chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
El evento de ventas Black Friday de Toyota termina pronto. Descubre 16 modelos de coches, camionetas y SUVs híbridos de la marca más confiable. Toyota, vayamos juntos. Haz clic en el banner o visita toyota.com para más información.